Són les 8 del matí, bon dia.
Bon dia per les sensacions suaus que ens portaran a prescindir de la roba d'abric.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 20 de desembre del 2022. El 2022, i d'aquí poc ja ens haurem acostumat al del 2023, i serà allò que sempre, sempre costa acostumar-s'hi. Benvinguts a un nou supermatí. Vinga, som-hi, som, com dèiem, benvinguts a un nou supermatí que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal, en què us expliquem notícies del Baix Empordà, per exemple, una de molt destacada i molt esperada també. Avui us explicarem tots els detalls de l'inici del buidatge de l'abocador de Vacamorta. S'han retirat o s'han començat a retirar les primeres 20.000 tones de deixalles. Va començar ahir. Això és una notícia molt esperada. Es veia molt llunyà, sempre era allò que... Aviam quan comença, doncs, finalment ha començat aquest inici de la retirada de les deixalles de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles, a tocar de la Bisbal. Parlarem també d'una notícia que ha estat bastant viral durant les últimes hores. Ha estat aquella notícia del et felicito fill, aquestes detencions que hi ha hagut a Palafrugell per robatoris, i en un dels casos doncs, ha estat bastant curiós, perquè va ser un home que va entrar al local social de la Sauleda amb la intenció, segons la policia, de robar material informàtic. S'hi va quedar dins, va començar a beure i anava tan begut que es va quedar adormit. Això segons el que assegura la policia. També parlarem de les intencions del sector turístic de la Costa Brava per recuperar el mercat del Regne Unit i d'Irlanda, i d'atenció, si sou de la Bisbal, potser us han nominat per ser els bisbalencs de l'any 2022. De seguida, en Gerard Desgats ens explicarà quins són els nominats per aquest guardó del bisbalenc de l'any. Hi ha fins al 28 de desembre per votar. I avui amb en Ferran Castelló també repassarem la celebració dels 30 anys de la revista de Palafrugell. I avui al supermatiu també parlarem d'un dels esdeveniments clau d'aquest Nadal, al Baix Empordà. Estem parlant de la fàbrica de joguines de Palafrugell, que s'instal·larà a la Bòbila. Parlarem amb la cap de l'IPEP, els organitzadors d'aquest esdeveniment, la cap de l'IBEP, la Sílvia Belenya. I com cada dimarts, parlarem de llibres, recomanacions literàries amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Ara, quan falten pocs segons per les 8 i 4 minuts, saludem els periodistes que ens acompanyen aquest matí. La Maria Alzina, bon dia. No la podem escoltar, a veure si podem activar el micròfon. Ara, Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
En Rafael Corbí, bon dia.
Bon dia.
I en Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ha començat el buidatge de l'abocador de Vacamorta amb la retirada de les primeres 20.000 tones de deixalles. Maria.
Aquesta primera prova servirà per testejar el sistema de mineria d'abocador. Cal recordar que al subsol hi ha acumulades més de 3,5 milions de deixalles. Es preveu que s'inverteixin en el buidatge de l'abocador més de 2,5 milions d'euros.
Dos detinguts a Palafrugell per robar al local social de la Sauleda i al Lidl.
La policia local de Palafrugell va detenir un home per un robatori amb violència després que hagués fugit d'un supermercat on hi mostrà una arma blanca i va amenaçar diverses persones. Per altra banda, també es va enxampar infraganti un home robant al local social de la Sauleda quan ja tenia preparades unes bosses amb material informàtic i 13 ordinadors portàtils.
El Patronat de Turisme de Girona vol recuperar el mercat del Regne Unit i d'Irlanda durant el 2023.
Aquest dilluns s'ha anunciat quin serà el pla d'accions i objectius del 2023 del Patronat, que comptarà amb un pressupost de 5,98 milions d'euros. Amb aquests diners es preveu actuar en mercats de proximitat, de mitjana distància i de llarg radi.
I encara a nivell econòmic, l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, ha presentat els resultats d'un estudi sobre la viabilitat d'instal·lacions d'autoconsum col·lectius als polígons industrials.
Recentment s'ha presentat un estudi tècnic de viabilitat d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu a les empreses dels polígons d'activitat econòmica de Palafrugell i la Riera d'Esclanyà de Begur. En total, s'han estudiat 21 empreses dels polígons i han aparegut 4 possibilitats factibles de generació en una teulada i en repartiment de l'energia.
I el que us deia abans, si sou de la Bisbal, escolteu bé, perquè potser esteu nominats per ser bisbalencs de l'any. S'han proposat 7 candidatures, Gerard.
Fins al 28 de desembre, totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Bisbal d'Empordà poden votar la proposta de candidatura que vulguin que s'endugui el guardó.
Podreu votar entre Pitu Estragués, Benet Cuyàs, Anna Maruny, Xevi Codolà, Gaietà Casaponsa, Montserrat Castillón i Jordi Baral. Són els nominats, els candidats a bisbalenc de l'any. I avui també parlarem dels 30 anys de la revista de Palafrugell, Ferran.
Es va organitzar un acte per commemorar el 30è aniversari de la segona i actual època, el que converteix la revista de Palafrugell en el mitjà de comunicació escrit més antic de la ciutat. El director de la revista, Lluís Poch, va explicar que ha estat una nova etapa amb nous continguts i nous plantejaments i també va afegir que més de 400 persones s'han implicat en la revista en aquests 30 anys.
Gràcies a tots. Ara és moment de conèixer la previsió del temps, les 8 i 6 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Sembla que ens estem acostant a l'hivern, però avui sembla que tindrem un dia de tardor amb poca fred, és així?
Avui dimarts esperem una nova jornada molt suau, una jornada que ens portarà una clara pujada de temperatures i això es marcarà valors màxims a la comarca que ratllaran els 20 graus. Les temperatures mínimes tampoc seran fredes i podran ser de l'ordre dels 10 graus. Ens despertem amb núvols baixos i boirines que mantindran encara l'ambient humit i poc fred. Hem d'esperar que fluixi lleugerament el vent de component sud que hi va bufar amb intensitat moderada a la comarca. I dintre les poques novetats que podem anunciar, preveiem el pas d'un front molt desgastat que tan sols serà noticiable perquè ennuvolarà una mica més el cel de cara a la tarda.
Doncs aquest front, però sobretot la notícia, segurament, aquestes temperatures de pràcticament 20 graus de màxima, que déu-n'hi-do, per estar 20 de desembre. Més enllà de l'Eix Empordà estan passant coses i déu-n'hi-do, perquè el terratrèmol que s'està vivint a la política espanyola és d'aquells que fan història. El Tribunal Constitucional ha paralitzat la tramitació al Senat de la reforma judicial que s'havia inclòs dins la reforma del Codi Penal. L'alt tribunal ha admès a tràmit les mesures cautelaríssimes que havia demanat el PP sobre les dues esmenes que fan referència al poder judicial. En un ple que va començar ahir a les 10 del matí, que va durar més de 9 hores, amb pausa per dinar i pel carajillo entremig, el Tribunal Constitucional va prendre la decisió per 6 vots a favor i 5 en contra, copiant la distribució de magistrats entre el sector conservador i progressista. La reforma, per tant, no es podrà debatre al Senat, però es va aprovar la setmana passada al Congrés dels Diputats i ara estava pendent de votar-se al Senat. És la primera vegada en els 40 anys d'història del Tribunal Constitucional que suspèn un debat parlamentari a les Corts Generals. Ja ho va fer i ho havia fet moltes vegades a Catalunya al Parlament, però no ho havia fet mai, no s'havia atrevit mai a fer-ho a les Corts Espanyoles. Les dues esmenes en qüestió són les que pretenen modificar la llei orgànica del Poder Judicial per eliminar les 3/5 parts per nomenar els magistrats de l'òrgan de govern dels jutges i també del TC. I que també l'altra és la que modifica la llei orgànica del Tribunal Constitucional per agilitzar una mica els tràmits per nomenar els magistrats. Recordem que n'hi ha alguns que estan des de fa dos anys ja suspesos i que se'ls hauria de renovar, però no s'està fent per culpa de la manca d'enteniment entre el PP i el PSOE i per la voluntat del PP de mantenir la majoria conservadora tant al Consell General del Poder Judicial com al Tribunal Constitucional. Els magistrats consideren que tramitar aquesta ponència, aquesta llei, al Senat causaria un dany difícil de reparar als legisladors del PP. Hi ha 5 magistrats progressistes que han anunciat la intenció de formular un vot particular. Avui hem de conèixer en principi la interlocutòria. El que ja coneixem és la reacció dels presidents del Congrés, del Senat i del govern espanyol. Van comparèixer ahir a la nit per valorar el fet que el Tribunal Constitucional suspengués aquesta votació. Meritxell Batet, Ander Gil i Félix Bolaños han assegurat que respecten i acaten la decisió, però també critiquen durament en tres compareixences, des de les respectives seus parlamentàries i de govern, la decisió que han pres els magistrats. Per part del govern espanyol, Félix Bolaños assegura que la decisió és d'una gravetat màxima que afecta els fonaments de la separació de poder i que s'ha pres de pressa amb una majoria molt ajustada, i cosa que no havia passat mai a la història democràtica d'Espanya. Més notícies. S'acaba el descompte de 20 cèntims per litre de gasolina per tothom. El govern espanyol preveu canviar la mesura abans d'acabar l'any i mantenir les bonificacions només pels sectors més afectats, és a dir, el transport, l'agricultura o la pesca. Asseguren que ha estat una mesura molt eficaç en un moment, però que ja es va anunciar en el seu moment des de finals de març que seria una mesura temporal. Es va prorrogar una vegada i ara s'acaba. Demanen que es jutgi Donald Trump per conspiració i tres càrrecs més per l'assalt al Capitoli que es va produir ara fa 2 anys. El comitè que investiga... Ara farà, de fet? Sí, 2 anys. El comitè que investiga els fets del 6 de gener del 2021 recomana processar l'expresident dels Estats Units. A pujar el salari mínim entre 40 i 80 euros és la proposta dels experts del Ministeri. La decisió definitiva, que ha estat sempre un punt de conflicte entre el PSOE i Unides Podem, l'haurà de prendre el Ministeri de Yolanda Díaz. La Unió Europea arriba a un acord pel topall del preu del gas, tot i els recels d'Alemanya. La mesura no afecta Espanya i Portugal, que regeixen pel topall pactat en l'excepció ibèrica. Els patinets elèctrics estaran prohibits al transport públic durant mig any. Així ho ha demanat aquest dilluns l'Autoritat del Transport Metropolità als diferents operadors de transport. Això després dels accidents que hi ha hagut les últimes setmanes en què patinets elèctrics s'han incendiat dins de rodalies, dins de metro, dins d'autobusos. I hem conegut els 10 trams de carretera amb més risc d'accident a Catalunya. Us diem els 3 primers. El primer és la BP-1417 de Barcelona-Sant Cugat, un risc molt alt. Aquí ens afecta a prop, la GI-555 de Sils a Massanes, risc molt alt també, i la BB-5001 de Martorelles a Vilanova del Vallès. Així, a prop de casa nostra, no en detectem cap més. Sí, la C-63 de Lloreta Vidreres, així, dins de les comarques de Girona. Però que sapigueu que aquestes, si heu de circular en algun moment per aquestes carreteres, que són les més perilloses ara mateix de tot Catalunya. 3 minuts i arribarem a 8:15 del matí. Ara de seguida el comentari. Avui ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
Es fa massa evident en les nostres societats. És veritat que és més fàcil detectar-la en estats sota règims democràtics, perquè s'estableixen controls i transparència, i també la judicatura i la premsa estan més disposades i lliures per detectar-la i denunciar-la. Fa pocs dies, en el marc del Parlament Europeu, hi ha hagut una investigació sobre la mala praxis d'uns pocs eurodiputats en el que ja es coneix com a Qatargate, i s'ha produït el que la malifeta de molts pocs contamina el tot. En aquest cas, sembla que només 2 eurodiputats, veurem com van evolucionant les investigacions, afecta el treball i reputació dels 760 eurodiputats que conté la Cambra Parlamentària Europea. A més, també a les altres institucions de la UE, com la Comissió Europea o el Consell. Per evitar les conseqüències, els responsables de les institucions europees han d'actuar ràpid, amb transparència i amb fets, que recuperin la credibilitat perduda, que només s'aconseguirà si la ciutadania percep que s'ha actuat amb celeritat i eficàcia. Aquesta realitat no és aliena, malauradament, a les instàncies i institucions més properes a la ciutadania, com poden ser, posem per cas, els governs i institucions de diferent nivell, fins i tot les municipals. I ara que es comencen a escalfar motors per les eleccions municipals del maig que ve, convindria que qui està a prop de la gestió municipal i qui vulgui accedir sigui el més curós possible i actuï d'acord amb la legalitat, evitant qualsevol indici de corrupció i apartant els corruptors. Això també val a les nostres contrades empordaneses, perquè la confiança de la ciutadania amb les institucions és bàsica i forma part de la salut democràtica d'una societat. Som-hi.
Gràcies, Xavier Ferrer. Estem a punt d'arribar a 8:15 del matí. Palafrugell està a punt de rebre la visita d'uns visitants molt especials. Estem parlant dels ajudants dels Reis d'Orient, els Sorets, que seran a Palafrugell els dies 28, 29, 30 de desembre i el 3 i el 4 de gener del 2023 per rebre les cartes dels nens i nenes, tant de la vila com de qui s'hi vulgui acostar. Serà a la bòbila de Palafrugell, en una instal·lació màgica, i qui té la sort d'acompanyar els Sorets en aquesta visita a Palafrugell i ajudar-los en tot el que necessitin és l'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, i avui parlem amb la seva cap, la Sílvia Belenya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja els heu conegut, els Sorets, o no?
Ja? Perdona?
Dic, sí, ja els heu conegut, els Sorets, perquè segur que hi ha molts nens a casa nostra que tenen ganes de...
Ja han començat a treure el nas per aquí per veure si tenim tot a punt.
Sí, no? Perquè, clar, això, sí. Vull dir, instal·lar una fàbrica de joguines a la bòbila no és feina fàcil.
No és fàcil, ja fa dies que treballen, estan deixant-ho tot a punt per poder començar a rebre nens i a preparar, tenir-ho tot a punt per la nit.
Aviam, Sílvia, explica'ns una mica en què consistirà aquesta fàbrica de joguines que podrem visitar tots a la bòbila.
Mira, la fàbrica de joguines, de fet, és un espai màgic, on te passen coses meravelloses i que aquests ajudants dels Reis Mags, que són els Sorets, preparen i s'encarreguen de tramitar totes les cartes que porten els nens o que les venen a fer a la fàbrica mateix, es transformin doncs, en el regal que han demanat per la nit de Reis. Llavors, ells ens acompanyen en tot aquest recorregut, tant a l'oficina de correus que tindrem muntada perquè els nens entreguin la carta o la puguin escriure des d'allà. També veuran una miqueta el procés de com es tramiten aquestes cartes, com es preparen les joguines, com s'emmagatzemen. I, a més, també podran fer un fanalet perquè el dia que vagin a esperar els Reis, doncs els Reis puguin veure si han passat o no per la fàbrica de joguines.
Uh-huh. Per tant, entenc que a la fàbrica el que trobarem serà una gran instal·lació, allò, un espectacle, no? Serà
és un espectacle acompanyat doncs, d'aquests personatges que són els Sorets, que són una mica trapelles, són divertits i que bueno, ens faran de guies en aquest recorregut.
Uh-huh. Si no m'equivoco, aquesta fàbrica és la primera que els Sorets instal·len a totes les comarques de Girona, no?
Sí, a Girona és la primera, sí.
Uh-huh. Segurament en altres punts del país n'hi havia hagut alguna, però vaja, suposo que també és important no, que hagin escollit Palafrugell per començar aquesta instal·lació.
Sí, n'hi ha alguna altra comarca de Barcelona, però de seguida doncs, que vam saber que els Reis Mags buscaven un emplaçament doncs, per aquí al Baix Empordà o les comarques de Girona, doncs vam pensar que Palafrugell era el millor lloc per poder-la instal·lar i a més tenim un edifici com és la bòbila, que era el lloc ideal.
Mm-hmm. Molt bé, això recordem, la primera visita serà, la fàbrica obrirà el dia 28 de desembre, mm-hmm. i quins dies, és a dir, fins al 4, no?
Fins al 4, 28, 29 i 30, i després el 3 i 4 de gener.
Molt bé.
Això serà a la tarda.
A
partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre.
Mm-hmm. És important explicar que això, vull dir que és un recorregut, no és que entris a la bòbila i vegis... és tot un recorregut i, per tant, s'ha d'agafar entrada, etcètera, etcètera, no?
Sí, s'han d'agafar entrades, es poden comprar... El preu és 3 euros, els menors de 2 anys és gratuït, a través de la pàgina web de visitpalafrugell.cat. Uh-huh. En allà hi ha diferents trams horaris, perquè, més o menys, el recorregut dura aproximadament uns 20 minuts, llavors, cada mitja hora hi ha a disposició de tant qui vulgui visitar entrades cada mitja hora.
Uh-huh. Repassem alguna de les coses que ens deies. Diu, al final de l'espectacle es podrà fer el fanalet, segurament perquè aquí és habitual no? que portar el fanalet fins a el dia de la cavalcada.
Sí. La idea és fer un fanalet al final del recorregut i tenir-lo punt o bé per tenir-lo penjat al balcó de casa abans no arribin als Reis perquè els Reis puguin saber on estan els nens, o bé doncs, el dia de la cavalgada doncs, portar el fanalet doncs, també perquè els Reis es fixin o trobin més fàcilment als nens i nenes que... Uh-huh. De
Palafrugell, vaja. Parla una mica dels Sorets, perquè ens deies ja han començat a treure el cap, aviam si ho tenim tot controlat. Els Sorets, ja el nom ja ho diu, no? També són uns personatges que tenen relació amb Palafrugell per tot el món del suro?
exacte per tot el món del suro, també la bòbila també té aquesta, no, aquesta connotació surera, i bueno, com que són uns personatges màgics que s'adapten doncs, a cada població entestant, aquí doncs, vam pensar que Suret era el millor nom o la millor temàtica perquè aquests personatges ens acompanyessin aquests dies.
Molt bé. Com ens deies, les entrades ja es poden començar a adquirir, a visitpalafrugell.cat.
Sí, sí, sí. Exacte, sí.
Molt bé. Aquesta és una de les activitats que podrem gaudir aquí a Palafrugell els dies de festes, no? Que, de fet, la campanya nadalenca a nivell econòmic, que és el que us afecta des de l'IPEP, doncs ja ha començat. Hi ha alguna cosa més d'aquesta fira, d'aquesta fàbrica de Reis que sigui important dir perquè la gent tingui clar a nivell d'organització?
Bé, és important doncs, que la gent arribi entre 15 i 30 minuts abans de l'hora que té signada, doncs per poder entrar, per lliure l'entrada i entrar amb tranquil·litat, perquè sí que és veritat que un cop arribi l'hora que tenen l'entrada, si el grup entra i no s'han presentat, doncs llavors no podran entrar. També és important que si algú no ha pogut comprar l'entrada online, tindrem també taquilla per poder-se afegir, doncs, o entrar amb el següent grup que hi ha o triar un altre dia per poder entrar i això és el primer any, és la primera vegada que ho fem, tenim moltes ganes de que funcioni, estem seguríssims de que agradarà i molt i bueno, això, hi ha pocs dies per començar a treballar a la fàbrica.
Recupera una mica, no, l'activitat del Nadal a la bòbila, no? Després de la pista de patinatge que es va instal·lar fins fa uns anys.
Sí, 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 sí. Bueno, de fet, la bòbila ja era com un enclavament bàsic, doncs, al Nadal a Palafrugell. La pista de gel havia estat 15 anys, si no recordo malament, o 16 anys. Després de la pandèmia, doncs, la pista de gel ja ha desaparegut, hi ha moltes pistes de gel arreu de les comarques de Girona i havia perdut una miqueta aquesta gràcia de ser un punt neuràlgic del Baix Empordà i vam pensar en reconvertir aquesta activitat familiar en una altra cosa més novedosa que no fos tan habitual doncs, a les nostres contrades. Vam rebre la proposta doncs, dels Surets per instal·lar aquesta fàbrica de joguines, vam pensar que era bueno, una bona experiència per oferir a totes les famílies que es vulguin acostar doncs, aquests dies de vacances de Nadal.
Sí que és cert, i corregeix-me si m'equivoco, que la presència dels Reis i la presència del tio, el Pare Noel, doncs també és una ajuda important en els negocis de Palafrugell, no? El fet que els regals, doncs, moltes vegades doncs, ajuden, el fet de demanar regals ajuda als negocis de Palafrugell. De fet, el Nadal, a nivell econòmic, també és un moment important per la dinamització del comerç de Palafrugell, no?
Evidentment, la campanya de Nadal és una de les més importants pel comerç de Palafrugell i és per això que des de promoció econòmica doncs, intentem dinamitzar-lo i pensar en coses que puguin acostar a la gent a Palafrugell aquests dies doncs, per mirar els regals que tant el Pare Noel com els Reis doncs, poden portar a les seves famílies. Pensem que és un bon moment doncs, per apostar pel comerç local i que tothom que pugui doncs, s'acosti a les botigues del nostre poble.
Aquest és un aspecte clau, no? El fet de fer la carta als Reis i fer la carta als Reis amb allò, comerços de proximitat.
Exacte, i per això és important doncs, que els Surets estiguin aquests dies a Palafrugell, perquè els regals, els regals que veuen a les cartes dels nens segurament els compraran a les botigues d'aquí a Palafrugell, així. Al final sortim guanyant tots.
Efectivament. Doncs els Surets, que estaran a la fàbrica de joguines de la Bòbila, recordem els dies 28, 29, 30 de desembre, 3 i 4 de gener, i les entrades ja es poden comprar 3 euros a visitpalafrugell.cat. Sílvia Belenya, la cap de l'IPEP, gràcies per passar pel supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia i bones festes.
Bon dia, bones festes. 8 i 25 minuts, tenim moltíssimes notícies per repassar en aquest matí informativa, hem parlant també tant a nivell nacional, a nivell català, a nivell espanyol, com també a nivell del Baix Empordà, notícies importants i que segurament marcaran el futur de casa nostra o d'alguna zona que ha patit els últims anys a casa nostra. Estem parlant, per exemple, de la zona de Vacamorta, de l'abocador de Vacamorta, l'abocador il·legal de Vacamorta, que des de ja fa molts anys es demana la retirada de les deixalles d'aquest abocador que es va fer de manera il·legal i també amb sospites de corrupció per part doncs, de l'entramat de l'antiga Convergència. Doncs bé, ja ha començat el buidatge d'aquest abocador amb la retirada de les primeres 20.000 tones de deixalles. Podríem dir que és la primera fase de la primera retirada de deixalles. Una prova que servirà per testejar el sistema de mineria de l'abocador. Cal recordar que el subsol de Vacamorta, això està a Cruïlles, a tocar del nucli de Cruïlles i a tocar de zones habitades. Al subsol hi ha acumulades més de 3 milions i mig de deixalles. Es preveu que s'inverteixi en el buidatge de l'abocador més de 2 milions i mig d'euros.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire i Soler, la delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral i Oliver, l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Daniel Encinas, membres de la plataforma alternativa de l'abocador de Cruïlles i representants de la Unió Temporal d'Empreses liderada per filials de la multinacional FCC. Laia Canyigaral ha destacat la importància del buidatge de l'abocador de Vacamorta i del compromís que té la Generalitat que aquest objectiu s'arribi a assolir. La delegada, a més, ha destacat que s'exigiran responsabilitats a qui no va fer bé la feina.
De moment, el que us explicarem són les fases i el procés i, per tant, també es faran tots els tràmits que calgui per mirar, si cal, doncs demanar responsabilitats a la gent que no hagi actuat bé totalment.
Aquest acte que va tenir lloc ahir amb totes aquestes autoritats per fer el primer pas, no? per la retirada del buidatge de les deixalles de Vacamorta, que servirà també per definir aquest procés de retirada dels residus.
Doncs sí, a més el director de l'ARC ha recordat que aquest procés iniciat ahir va més enllà del buidatge de l'abocador, ja que abans hi havia un espai natural que ara s'ha de restaurar. Reconeix que aquesta no és una tasca fàcil i que s'allargarà en el temps.
El que ha començat és el primer buidatge, el buidatge d'aquestes 20.000 tones, que servirà per, primer de tot, saber com acabarem d'actuar en la resta de tones, que recordeu que són més de 3 milions i mig de tones, que es diu ràpid, però que és una quantitat molt important. Aquest primer buidatge de les 20.000 tones, pressupostada amb 2 milions i mig d'euros, que ha començat i que comença avui aquí, es fa també ja seguint la jerarquia de gestió de residus, com m'hem explicat i com sabeu.
Isaac Peraire afegeix que és un compromís, una obligació i una responsabilitat el buidatge de Vacamorta, per això estan aquí. Destaca també la llarga lluita i el malestar que han patit els veïns de Cruïlles. Aquest malestar encara no ha acabat, ja que ara comença aquest buidatge i inevitablement afectarà aquests veïns. Es preveu que aquestes tasques de buidatge s'allarguin 16 anys. Isaac Peraire afirma que és un repte i una oportunitat realitzar aquesta mineria d'abocador.
Els membres de la PAC, que és la plataforma que demanava el buidatge de Vacamorta, també rebien amb alegria aquesta retirada dels residus de l'abocador.
Sí, perquè és una lluita que van començar l'any 2000 i 22 anys després veuen com estan començant a retirar aquests residus. Zeta Figa, membre de la PAC, reconeix que encara queda un llarg camí per recuperar la zona de Vacamorta.
Tenim dos grans tasques per endavant. Una és buidar, que és una tasca immensa, i l'altra és recuperar la zona tal com era abans que existís l'abocador. Això vol dir recuperar una zona humida que estava declarada el 98 i que tenia 13 bassets, 6 en un municipi i 17 en l'altre, entre Cruïlles i Corçà. I aquesta també és una tasca molt i molt complicada. Vull dir, és una tasca titànica la que es farà a partir d'ara, però la de recuperar encara ho és més.
L'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Daniel Encinas, ha agraït a les persones implicades, sobretot la PAC, tots els passos que s'han fet per arribar fins a aquest procés de buidatge. Tot i que s'ha iniciat aquest buidatge, Daniel Encinas explica que vetllaran perquè es compleixi la sentència dictada pels jutjats.
Ara començarà una època difícil i la feina de l'Ajuntament bàsicament serà vigilar perquè es compleixi la sentència i, sobretot, vigilar perquè siguin l'impacte mínim possible pels veïns i les veïnes d'aquí de l'urbanització i de Rodalies. Ho han patit durant 20 anys. És hora de que els hi donem una resposta i que sigui la millor possible.
Clar, tot i això hem d'explicar, Maria, que la retirada d'aquests residus no és gens senzilla.
Ho explica el director general de la gestora de runes que ha realitzat les tasques d'assessorament sobre el buidatge de Vacamorta, Ramon Tella. I és que un dels passos de la mineria d'abocador és classificar els residus i veure si es poden revaloritzar o no.
Ara en aquest moment, com veieu allà baix, s'està retirant la part de cobrició de terres que aflorarà els residus que s'hi van depositar. Llavors aquests residus són els que portarem aquí al tròmel aquest que viu al darrere. El tròmel és uns equips que mecànicament separen la part fina, les terres, de lo que és la part gruixuda. Al mateix surt aquesta part gruixuda, hi ha un electroimà que recupera el que és més fàcil, que tot és el que és la ferralla.
S'ha de veure quin material hi ha a la zona on es retiraran aquestes primeres 20.000 tones de residus i veure si el material es pot revaloritzar o no. Ramon Tella detalla que els resultats d'aquestes anàlisis es podran veure a partir del mes de gener.
Doncs esperem que això tingui una certa agilitat, perquè és necessari, ho necessitem tots. 2:15. Segurament haureu vist en molts mitjans de comunicació, també en els locals, evidentment, l'episodi que es va viure ara fa uns dies al local social de la Sauleda i que va comunicar ahir la policia local de Palafrugell. Estem parlant de la detenció d'un home que, segons la policia, havia entrat en aquest local social per robar uns materials informàtics, però anava tan begut, es va posar a beure dins del local social, anava tan begut que es va quedar adormit i va ser així com la policia el va enxampar. És un dels dos robatoris que s'han produït, o de les dues detencions per robatoris que s'han produït a Palafrugell les últimes setmanes. L'altre es va produir al Lidl. Tot plegat, com dèiem, ho va explicar ahir en un comunicat la policia local de Palafrugell. Ferran Castelló.
El passat dia 8 de desembre, un home de mitjana edat va ser detectat pels treballadors del supermercat Lidl de Palafrugell robant dins l'establiment. En aquell moment, el personal de seguretat va intentar retenir la persona, però aquesta va mostrar una arma blanca i va amenaçar diverses persones que en aquell moment es trobaven a l'establiment i va fugir abans de l'arribada de la policia local. Fins i tot va intentar clavar l'arma a un agent del cos policial, el qual en aquell moment es trobava fora de servei i estava comprant a l'interior del supermercat. Els agents del cos de la policia local van recollir la denúncia dels fets i diverses manifestacions a testimonis del delicte. Així mateix, va realitzar l'estudi i la visualització de les càmeres de seguretat del supermercat fins a poder obtenir tota la informació per tal d'identificar l'autor dels fets. El dia següent, dos agents de paisà, que es trobaven fora de servei, van localitzar la persona per la zona comercial del centre i la seva acció va ser clau perquè es procedís a la seva detenció per un presumpte robatori amb violència. L'home va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
Aquesta, per tant, és la primera de les detencions de les que us parlàvem, la que es va produir al Lidl, però ara volem tenir detalls de la segona, de la detenció d'un presumpte autor d'un robatori amb força, això el 15 de desembre, al local social de la Saulera.
Els agents van enxampar infraganti la persona quan ja tenia preparades unes bosses amb material informàtic i 13 ordinadors portàtils. L'home havia accedit al local forçant una de les finestres i després d'ingerir grans dosis d'alcohol es va quedar dormint dins de l'interior del local social, fet que va provocar que els agents l'interceptessin ràpidament. Quan els agents van identificar plenament la persona en qüestió, van comprovar que no disposava d'autorització per residir a l'estat espanyol i van coordinar-se amb el cos de la Policia Nacional per tal d'iniciar el procés d'expulsió. El detingut va passar a disposició judicial als jutjats de la Bisbal d'Empordà i posteriorment traslladat a les dependències de la Policia Nacional d'Estrangeria.
També és interessant això, que s'aprofiten algunes detencions per... Mira, aprofites i bueno, és igual. 8:35. El Patronat de Turisme de Girona vol recuperar el mercat del Regne Unit i Irlanda durant el 2023. Aquest dilluns s'ha anunciat quin serà el pla d'accions i objectius del 2023 del Patronat, que comptarà amb un pressupost de pràcticament 6 milions d'euros. Amb aquests diners es preveu actuar en mercats de proximitat, de mitjana distància i de llarg radi.
Dins dels mercats de proximitat, el Patronat manté l'interès per captar clients de Catalunya, Madrid, València, Navarra, el sud de França i la Catalunya Nord. A més, s'incidirà en mercats com la zona de Bèlgica i Països Baixos, Alemanya, Suïssa i Àustria. A banda, el patronat vol aconseguir que aquest 2023 es recuperin les xifres de visitants del Regne Unit i Irlanda. En mitja distància també s'actuarà als països nòrdics, Polònia i Itàlia. Pel que fa a destinacions llunyanes, la prioritat és la promoció als Estats Units. En aquest sentit, el patronat ha organitzat un esdeveniment itinerant per la costa est dels Estats Units que ha d'ajudar a captar turistes. Per altra banda, el gener s'instal·larà a Utrecht el nou projecte immersiu Inside Costa Brava i Girona Pirineu Quiz. El muntatge anirà rotant per tal de promocionar la destinació turística. A més, es faran tallers inversos a la zona de Benelux i pel mercat britànic. La publicitat, però, serà un dels eixos capdals per seguir captant visitants i per això el patronat destinarà 1 milió d'euros durant el 2023 en aquest àmbit per difondre la campanya Viu al Doble. El Regne Unit serà un dels països on s'incidirà més en publicitat, així com en altres mercats internacionals. Durant el 2023, el patronat també estrenarà la nova pàgina web que permetrà redirigir els visitants als portals oficials en funció dels seus interessos. A més, es crearà el festival Som Benestar i s'impulsarà el turisme familiar a banda de desplegar la taula territorial de sostenibilitat turística. El patronat ha presentat el pla d'accions aquest dilluns al matí al Palau de Congressos de Girona. Durant la presentació, també s'ha fet el balanç de les actuacions del 2022 focalitzat en recuperar el turisme centreeuropeu. El vicepresident segon del patronat, Jordi Masquef, ha remarcat que al llarg de l'any s'han fet 380 accions de promoció en una desena de mercats.
8:36, recentment s'ha presentat un estudi de viabilitat d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu per les empreses dels polígons d'activitat econòmica de Palafrugell i la Riera d'Esclanya de Begur.
La investigació, realitzada per la cooperativa de serveis EPI en el marc de la convocatòria 2021-2022 de projectes singulars del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha consistit en una diagnosi energètica i un estudi de potencial de generació fotovoltaica als polígons. En total s'han estudiat 21 empreses dels polígons i s'han estimat propostes de millora les que tenen processos industrials significatius i que val la pena implementar l'energia fotovoltaica. Per a aquelles empreses que han proporcionat les dades necessàries, s'ha estudiat la viabilitat d'implementació d'instal·lacions solars fotovoltaiques tant des d'una perspectiva particular, és a dir, instal·lació d'autoconsum individual de l'energia generada, com compartida, una instal·lació d'autoconsum col·lectiu amb l'energia generada. En aquesta darrera part de l'anàlisi han aparegut 4 possibilitats factibles de generació en una teulada i en repartiment de l'energia entre negocis propers. Dins d'aquestes línies de treball també s'ha realitzat un estudi general de potencial de generació renovable al polígon, presentat aquest estiu, i una mentoria d'instal·lació de generació fotovoltaica de diferents tipologies, és a dir, l'autoconsum i venda, en què empresaris pioners van explicar a altres empresaris la seva experiència i el per què era interessant promoure instal·lacions d'aquest tipus. Aquestes accions es troben en el marc d'una línia de treball dels ajuntaments de Palafrugell i Begur per impulsar la transició energètica a les àrees d'activitat econòmica, des dels dos municipis que tiren endavant de la mà de l'Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà, promoguda pel Consell Comarcal i la Diputació de Girona.
Ja ha arrencat el període de votació popular per decidir qui ha d'obtenir el guardó de Bisbalenc de l'any 2022. Entre 7 noms finalistes són Pitu Estragués, Benet Cuyàs, Anna Maruny, Xevi Codolà, Gaietà Casaponsa, Montserrat Castillón i Jordi Peral, Gerard Escaig.
Divendres va culminar el període de presentació de propostes de candidatures al guardó Bisbalenca de l'any 2022 i aquests són les que han proposat la mateixa ciutadania. Fins al 28 de desembre, totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Bisbal d'Empordà poden votar la proposta de candidatura que vulguin que s'endugui el guardó.
Es pot votar en línia a través de la plataforma de participació ciutadana o presencialment a través d'una urna que s'instal·larà a l'Ajuntament Vell.
Cada persona pot votar una única candidatura. Si es vota electrònicament i presencialment, prevaldrà el vot electrònic. La publicació dels resultats i lliurament del guardó serà el divendres 30 de desembre a les 12 del migdia a la sala de plens, a no ser que s'hagi de programar un altre dia en funció de la disponibilitat de la persona guanyadora.
El Bisbalenc de l'any se celebra per 4th any consecutiu a moda de procés de participació ciutadana perquè les persones empadronades del municipi escollin qui mereix el guardó.
Es tracta d'un reconeixement honorífic de votació completament popular per tal de reconèixer públicament una persona que aquest 2022 hagi destacat per algun acte concret o per un fet extraordinari en l'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic. El guardó permetrà seguir implementant i dinamitzant la participació ciutadana, com ha explicat el regidor de participació, Carles Puig. Per ell serà un reconeixement als bisbalencs i bisbalenques que hagin destacat per algun acte o tasca concreta durant aquest any. Serà un guardó honorífic de l'acció estrictament popular per seguir apoderant la ciutadania, ha afegit Puig.
La revista de Palafrugell ha organitzat, va ser divendres passat, un acte per commemorar el 30è aniversari de la segona i actual època de la revista, que converteix la revista de Palafrugell en el mitjà de comunicació escrit més antic de Palafrugell en aquests moments. Ferran.
El director de la revista, Lluís Poc, va explicar que ha estat una nova etapa amb nous continguts i nous plantejaments, i també va agrair les més de 400 persones que s'han implicat en la revista aquests 30 anys.
Entrar en una nova etapa amb nous continguts, amb plantejaments diferents d'aquells que varen moure a la col·lectivitat, doncs, a fer una revista l'any 92.
A més, durant l'acte d'aquest divendres es va fer un reconeixement a les persones que han estat al capdavant de la publicació, com ara directors i presidents de l'associació, a més de l'exregidora de Cultura de l'any 1992. Poc va agrair als subscriptors, els que compren la revista, a les institucions o a les empreses que s'anuncien. I sobre el futur de la publicació, ha alertat que els costos fan que la continuïtat de la publicació no estigui garantida. Si creix la implicació de la revista, podrem subsistir, afegia.
Tant que la continuïtat de la publicació, evidentment, no estigui ni molt menys garantida. Per aquest motiu, crec que si tots plegats, els ciutadans que ens compren i ens llegeixen, les entitats del municipi i l'Ajuntament, òbviament, ens continuen considerant útils i ens segueixen fent confiança, implicant-se més en la revista, podem continuar existint una bona colla d'anys més.
L'aniversari coincideix amb una altra efemèride relacionada. Estem parlant dels 60 anys del naixement de la capçalera, la publicació homònima que va editar-se entre el 1962 i el gener del 78.
La segona època de la revista de Palafrugell va ser el resultat d'una inquietud d'un sector significatiu de la població que enyorava disposar d'una tribuna d'informació i comunicació periòdica sobre la vila i la seva gent. Funció que la premsa comarcal, per raons òbvies, no podia cobrir.
I que varen impulsar un grup de palafrugellencs que s'estimaven el nostre municipi. Una estimació que segurament, pensem de la manera com pensem aquí, i podem pensar de maneres molt diferents, segurament podem compartir, jo crec que l'àmplia majoria, per no dir la totalitat, de les persones que avui som aquí.
Tampoc el recull crònica d'un any sorgit l'any 1983 per iniciativa del nucli de periodistes i reporters palafrugellencs i que s'edita cada mes de desembre des de fa 39 anys. La voluntat d'una part important de la ciutadania de disposar d'un mitjà periòdic va acabar cristal·litzant en una assemblea impulsada des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament a principis del 1992, on hi varen assistir unes 200 persones i de la qual en va emergir el nucli fundacional que donaria origen a la nova revista local. A fi de donar-li cobertura jurídica i de preservar-ne el caràcter popular, es va acordar que la nova publicació, a diferència de la seva predecessora, que sempre va estar dins de l'òrbita de l'Ajuntament, a través del patronat de l'Escola d'Arts i Oficis, tindria entitat pròpia i funcionaria com una associació cultural més. Així es va crear l'associació cultural El Pou d'en Bonet, fent homenatge al pou comunal d'aquest nom, entitat que, a dia d'avui, continua tenint com a objectiu primordial l'edició de la revista. L'acte de celebració de l'aniversari va comptar amb la participació de l'antropòleg, traductor i escriptor empordanès Adrià Pujol Cruells, fill del qui va ser el primer director al capdavant de la segona etapa de la revista de Palafrugell, Jordi Pujol i Cufant, conegut per la seva tasca com a traductor i adaptador dels textos teatrals i per haver estat corrector de Josep Pla. Adrià Pujol reflexionà sobre el present i futur d'una publicació local i en paper. La celebració del 30è aniversari va coincidir amb la sortida al carrer del número 348 de la revista de Palafrugell, corresponent al mes de desembre del 2022, en el qual apareixen diferents textos rememorant l'efemèride.
Doncs per molts anys a la revista de Palafrugell, de bon, que esperem que tingui molt futur, perquè és necessari la presència d'una revista com aquesta, una revista independent i privada, en aquest cas. Esperem que sigui per molts anys. Estem a punt d'arribar a 9:45 del matí. Avui comencen els concerts de comiat de Joan Manuel Serrat al Palau Sant Jordi de Barcelona, en aquest cas. I com que és una efemèride i és un element cultural destacat, avui volem recordar-lo i volem escoltar una cançó que ell va compondre aquí a Calella de Palafrugell. Estem parlant de Mediterráneo, Joan Manuel Serrat, amb qui arribem ara mateix a tres quarts de nou del matí, i de seguida parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Doncs res, una manera de commemorar avui l'inici dels concerts de comiat de Joan Manuel Serrat al Palau Sant Jordi de Barcelona. I amb en Serrat arribem a la secció de llibres i tecnologia amb la Maria Teresa Calabús, de llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Molt bé, vosaltres, preparats per les festes?
Preparats per... Bé, jo crec que mai s'hi està de preparats per les festes.
Jo tampoc.
No, oi? Bé, ni a nivell de fer carta als Reis, ni a nivell de... Jo, la carta als Reis, la carta al tió, per mi, per tota la... No, encara ho tinc fatal. El menjar, bé, no sé, jo crec que per assumir tot el que menjarem a partir del dia 24 hauríem de no estar menjant res fins llavors. Vull dir que, bueno, no sé, no s'hi està preparat mai.
No s'hi està mai, és veritat.
Tu? I tu com estàs?
No, tremendo. Vull dir que hi ha anys que fins i tot he hagut de fer règim 2 mesos abans per poder menjar els torrons de les pastisseries, que m'agraden molt. Però aquest any ni això, escolta. Vull dir, he passat de tot, no sé pas com ho farem. Anar a caminar després de cada àpat, no? Sí. Parell d'hores. Sí. Potser seria una bona solució.
Que sigui el que Déu vulgui, ja està.
Exacte.
I imagino també molta feina, no?, per la gent que ve a fer cartes a les llibreries, no?
Sí, ens fa molta il·lusió que, sobretot, bueno, tant els tions com els Reis tinguin aquest costum de cagar llibres o de portals d'Orient, i a veure com els nens encara ho posen a les cartes, o bé és una prioritat d'aquest tió i d'aquests Reis, perquè primera decideixen que és molt interessant aquests materials que després serveixen per tothom, és a dir, un llibre entra en una casa i no és només per un, el pot llegir tots els que viuen en aquesta casa, no? I segona, que, bueno, normalment obren ments o ofereixen coneixement. En tot cas, el important és que diverteixin i entretinguin, que això és el que més busquem nosaltres.
Sí, està clar, està clar. Doncs sí, va, i què hi ha més maco que demanar un regal d'un llibre, allò, una recomanació, mira. He demanat a Reis, he demanat al tio aquest llibre per tu, perquè sé que t'agradarà. Jo, les vegades, exacte, que m'ho han fet i han encertat, sempre és molt maco.
Sí, sí, ens arriben cartes de famílies que ens expliquen com és cada un de les persones perquè es busqui un llibre adequat a cada un, vull dir, fins i tot allò amb els gustos i prioritats i què els agrada, si la natura, si l'espai, si les matemàtiques, i després es van buscant llibres que puguin enamorar, i d'això es tracta.
Molt bé. Quina recomanació ens fem avui?
Bueno, doncs avui us en portem un que té a veure amb la natura i que precisament per això creiem que és un llibre que, agrada moltíssima gent. Hauria de... Bueno, les biblioteques ens sembla que ja l'iran a tornant a descobrir. Dic tornant perquè aquest llibre va estar editat ja fa uns anys, es va exaurir molt i molt de pressa. Parlem d'aquell tipus d'obra que eren com unes enciclopèdies que ja estaven desapareixent, però afortunadament tot torna.
Uh-huh. Aquest es diu... està en castellà, eh? Això sí que en català una obra com aquesta és una mica difícil de fer. Es diu El libro de la naturaleza, uh-huh. i és una enciclopèdia d'un món natural, però amb això ens referim absolutament tot. És a dir, agafes la terra viva i ja des de l'evolució, la genealogia, climes, hàbitats... I després té l'apartat de minerals i roques. Té la vida microscòpica, que hi ha les ameves, els alveolados, us ho dic així una mica, les algues... Uh-huh. En fi, després hi ha les plantes, que d'aquí ja us podeu imaginar que és una secció molt àmplia, els fongs, com que en el qual hi entren els líquens i bolets de tota mena, i els animals repartits entre, evidentment, el que és invertebrats, peixos, amfibis, rèptils, aus, mamífers... I això tot amb molta i molta fotografia i la informació d'una manera molt clara, bàsica, però que situa ràpidament dintre del que estem comentant. L'enciclopèdia porta, que és una enciclopèdia d'un sol volum, unes franges de colors en el lateral en el qual vas a parar ràpidament a la part que, de la natura que t'interessa, és a dir, que no hi ha dificultat, bueno, i si no, en l'índex també es troba ràpidament, eh? Però vull dir que no hi ha cap dificultat en anar d'una pàgina a l'altra movent-te en aquestes 600 pàgines.
600 pàgines, eh?
600 pàgines il·lustrades amb tot el que és la naturalesa. Sí que és un llibre que agafa molta franja d'edat i molts interessos variats, perquè moltes vegades ens hem trobat que diuen, bueno, a aquest nen li agraden molt els animals, sobretot allò a partir de 7, 8 anys, però no està allò definit, el nen no és que li agradin només els ocells o només els mamífers, sinó una mica en general. I també els agrada, precisament per això, doncs anar en espais com ara, doncs mira, pujar al Montgrí, o anar-te'n a la costa, o anar-te'n, doncs, als aiguamolls, no? Mm-hmm. I un cop són allà, no tenen curiositat només per als animals que veuen, sinó que en tenen per tot, per quina és aquesta planta, quina és aquesta flor. I amb aquests llibres, d'alguna manera, et trobes amb això. Si fas una mica de treball de camp i ho portes cap a casa, perquè no és un llibre per portar a sobre, no és gaire còmode. Clar. Vull dir, pesa els seus, no sé, 4 quilos, potser, o no, 2, 3, no ho sé, 3.
Recorda'm el nom.
Es diu El libro de la naturaleza. Uh-huh. Vols que et digui, perquè tu normalment ho busques, eh?
Sí.
I així ho podeu d'allò, sí. Tireu-ho i a Sabena, que és el més fàcil.
Ah, vinga.
978...
A veure, 978...
0241...
0241...
582923.
2923.
I a més, l'editorial que es diu DK té l'eslògan que diu Paramentes Curioses. Vull dir que una mica és el que estem dient. És un llibre que deu ser difícil i car d'editar, perquè ja dic, el primer any que es va fer es va exaurir i han tardat ben bé 3 anys més a tornar a editar. Vull dir que, mira, perdó, el 210 es va fer, el 221 es va repetir, que es va tornar a exaurir, i ara...
Vols dir el 2010 i el 2021, eh?
Sí.
Ah, val, sí.
2010, 2021, sí. I ara s'ha tornat a editar, bé, ara les llibreries en tenim, mm-hmm. i estem segurs que per aquestes festes, almenys nosaltres, que és una llibreria que ja coneixíem, hi hem apostat, mm-hmm. però segur que el troba qualsevol llibreria, eh?
I parlem de vocabulari, diguem-ne, accessible a tothom?
Bé, és científic, però evidentment està molt ben explicat, vull dir, sí que hi ha el nom que es diu de la, per exemple, estic obert així amb...
Explica'ns què hi trobem.
Hi ha, per exemple, la palma, vale? Hi han sortit diferents estils de palmeres, una pàgina que quan l'obres és un din a 3, hi ha la palmera de aceite, explica quin és el nom científic d'aquesta palmera i diu, palma propia de tierras bajas tropicales, se cultiva tanto en Sudáfrica natal como en otros lugares por los aceites que contiene el fruto. Amb això ja tens la informació d'aquesta. Et diu que fa 20 centímetres, hi ha una sèrie d'icones amb els quals pots entendre ben bé de què estem parlant, i si es vol molta més informació només d'aquesta palma concreta es pot anar a trobar. Però en aquesta pàgina sola hi ha la d'aceite, la botella, elevado, coco de mar, palma real, palmera de la ràfia, palmera del sagú, palma palmira, palmito, palmera de la miel i carnauba. Tarnauba. Val? O sigui, n'hi ha més, la palmera de Tilera, palma d'azúcar, palma d'abrigo i Washingtonia de Califòrnia.
Ah, mira. Va, jo em sembla que...
Ja us en podeu fer una idea, això és una pàgina. Vull dir que...
Segurament deu ser d'aquells llibres de tenir i anar consultant i de guardar, però que deu ser maco de tenir, no?
Sí, sí, és d'aquells que qui té la taula de centre del menjador, doncs el llibre l'ha de tenir allà a sobre, sí. Saps?
I també, segurament, clar... És d'aquells llibres que, com deies, no? També s'han d'anar actualitzant de tant en tant, no?
Ara exacte, sí. Sobretot les imatges. Crec que moltes vegades les imatges queden com una mica antigues, no? Cada vegada hi ha tècniques noves en fotografia, en sistema de revelat, tipus de paper, i potser també és això. La veritat és que tenint en compte el temps que fa, que es va editar el primer, aquest és un llibre que quan el tens a les mans es nota que és actual, també. Bé, d'aquestes obres que, bueno, val la pena que siguin a casa i quan hi ha nens, com més aviat millor.
Sí.
Perquè és una informació molt, molt bona en tots els aspectes.
Que s'hi acostumin, no?, també, a mirar... A...
Sí, sí, perquè és que això puc... Vull dir, no sé, jo, no... Però entrant a internet, obrir una pàgina, la rapidesa que fa el llibre, que no has d'engegar cap botó, obres la pàgina i ja tens a la vista... Tot això, vull dir, ets molt més conscient de tota l'amplitud. Després anar a buscar el detall de cada cosa, sí que probablement pots anar a trobar moltes més imatges a internet, fins i tot més informació, perquè aquí no hi pot ser tot. Clar. Però la diversitat sí que està molt ràpidament en un llibre així.
Molt bé, doncs recuperem el... Torna'ns a dir el nom i, bueno, autors entenc que és múltiple, no?
Molt, sí, sí. Es diu El libro de la naturaleza. Mm-hmm. El subtítol és Enciclopèdia de un mundo natural en imágenes. Té unes 600 pàgines, la mida és un din a 4 allò ampli, i val 37 euros, que això no ho hem dit, però vull dir que és un preu, vaja... molt assequible per la informació que hi ha aquí.
Certament, certament, no? Perquè quan penses en un enciclopèdia així, t'imagines ja...
Bueno, 60, sí. 60, 70 euros, sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé i que tinguis molt bones festes i molt bon any nou, que ara ja ens trobarem a partir del
23, gener. El 23, eh? Sí. Bueno, doncs vosaltres també, que sigueu feliços.
Que vagi molt bé i aquests dies, no sé, que passin el millor, el més ràpid, o sigui, el més àgils possible.
Això, que no ens hi quedem empantanegats.
Ah, exacte. Vinga, bones festes.
Molt bé, igualment.
Adéu.
Adéu.
Acabem així aquest supermatí que hem fet les redaccions d'informatius de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, i també la missió per Ràdio Bisbal. I un informatiu en què hem parlat d'una informació que segurament haurem d'anar recuperant i revisitant per veure com avança, que és l'inici del buidatge de Vacamorta, que realment ens fa il·lusió que pugui començar ja. El que farem ara serà un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vila. Endavant.
Una nova jornada molt suau, una jornada que ens portarà una clara pujada de temperatures i això es marcarà valors màxims a la comarca que ratllaran els 20 graus. Les temperatures mínimes tampoc seran fredes i podran ser de l'ordre dels 10 graus. Ens despertem amb núvols baixos i boirines que mantindran encara l'ambient humit i poc fred. Hem d'esperar que fluixi lleugerament el vent de component sud que hi va bufar amb intensitat moderada a la comarca. I dintre les poques novetats que podem anunciar, preveiem el pas d'un front molt desgastat que tan sols serà noticiable perquè ennuvolarà una mica més el cel de cara a la tarda.
I segurament serà un dia també molt marcat per la bronca a Madrid entre el Tribunal Constitucional i les Corts. Recordem-ho que el bloc conservador del Tribunal Constitucional impedeix votar en el Senat la reforma sobre la seva pròpia renovació. La notícia que segurament serà la notícia del dia, amb una majoria de 6 a 5, el ple del Constitucional va frenar la reforma legal del govern. El Tribunal de Garanties havia rebutjat apartar el seu president i un dels magistrats que tenen el mandat caducat i que estarien afectats per aquesta mesura, que és el que demanaven el PSOE i Unides Podem. El govern espanyol ja hi ha reaccionat i ha dit que és d'una gravetat màxima. Acata la separació de poder, però afecta la separació de poders, però assegura que aquesta mesura cal acatar-la. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí amb tota la informació comarcal, amb tot el que ens afecta al Baix Empordà, notícies que, doncs, allò, que estan passant al costat de casa i que en generen interès a tota la comarca. Que tingueu molt bon dia, que vagi molt bé.